descobrim alguns dels racons més singulars del nostre país.
Geografia, història, clima, gastronomia.
Persones que estimen i cuiden la seva terra.
Racons de Catalunya. El podcast de turisme local de RAC+1 amb Martí Oliveres.
Per posar en valor tot allò que tenim a casa.
Busqueu i descobriu Racons de Catalunya a RAC1.cat i a l'app de RAC1.
RAC+1.
Tots som
més.
Bon dia, són les dues. Joan Ignasi Elena defensa Eduard Sallent, el nou comissari en cap dels Mossos, i refreda ara la possibilitat de rellevar-lo per una dona.
Fins quan estarà al capdavant dels Mossos, el comissari Sallent?
De moment, de forma permanent. És que s'han parlat de moltes coses, una darrere l'altra, dia a dia, i s'han filtrat 1.050 coses. És comissari en cap, punto. És comissari en cap d'una organització i d'una prefectura de 3 persones.
En aquesta entrevista, la primera des que va esclatar la crisi a la policia, el conseller d'Interior ha carregat contra el seu predecessor, Miquel Sàmper, que és qui va acusar Sallent d'interferir en investigacions policials.
RAC1 migdia. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
Joan Ignasi Elena ha tornat a negar avui amb contundència les ingerències al cos dels Mossos. Escoltarem de seguida les seves explicacions. Per cert, que la compareixença que va demanar per explicar-se també al Parlament ja té data, serà dimarts que ve. Hi ha novetats en el cas de la mort del jugador de rugbi que ahir va aparèixer a la sala Apolo de Barcelona. Hauria caigut al buit per accident, segons explica La Vanguardia. Liam Hampson hauria sortit de la discoteca per una porta d'emergència i es va acabar precipitant per un pati interior des d'una altura de 14 metres. Xavi Rocamora, bon dia.
Bon dia, Núria.
El Barça buscarà aquesta nit canviar la mala dinàmica dels últims partits. Rebrà el Villarreal amb diversos canvis a l'11 inicial.
Després de les ensopegades contra l'Inter, a la Champions i contra el Madrid, en el clàssic de Lliga, els blaugrana intentaran revertir la mala dinàmica de les últimes setmanes. El Barça-Villarreal, a les 9 de la nit, tancarà la desena jornada de Lliga. Abans hauran jugat els altres dos equips catalans, a les 7, Almeria-Girona, i a les 8, Osasuna-Espanyol. Tot plegat ho podreu seguir a RAC1 des de 6:45. També amb connexions amb el bàsquet. El Barça visita els Alguiris a les 7 de la tarda en la quarta jornada de l'Eurolliga masculina. En la competició femenina, l'Uni Girona va guanyar ahir de 23 punts al Vilnef d'Asc i per quarta vegada a la seva història disputarà la màxima competició continental.
Pel que fa al temps, avui les temperatures ja no es dispararan tant com els últims dies. Mònica Osar, bon dia.
Bon dia. No, avui les temperatures es quedaran més frenades, especialment a les comarques interiors, que és on aquesta baixada serà més acusada, i a la línia de la costa també quedaran una mica més curtes que ahir, però tot i això la baixada no serà tan evident. Tot plegat amb força núvols encara i amb alguns ruixats més probables cap a les comarques de Ponent i del Sud i també cap al Pirineu, però la resta no es descarta que hi arribin de manera més dispersa i a més acompanyats de fang. I atenció amb el vent aquesta tarda, sobretot en punts del Pirineu, Prepirineu, i també un vent que es notarà cap a la Costa Brava. Demà temperatures sense grans canvis, encara amb alguns ruixats, especialment Pirineu i Prepirineu, sobretot banda de Lleida, i el cap de setmana cel enterbolit i tornen a pujar els termòmetres.
Són les 2:03.
RAC1 migdia.
La nova cúpula dels Mossos encapçalada per Eduard Sallent tindrà continuïtat en la primera entrevista que fa des que va esclatar la crisi al món a RAC1. El conseller d'Interior Joan Ignasi Elena aposta per donar estabilitat i refreda la idea que el nomenament de Sallent sigui provisional. Això després que els últims dies ha sonat amb força que fos un comissari en cap de transició fins que a finals d'aquest any s'aprovi la nova estructura del cos i el departament situï una dona al capdavant. Un lideratge de Sallent que Estela creu que no es pot posar en qüestió per les sospites d'ingerència en algunes investigacions de les quals no té cap prova. Al conseller Elena no li consta que ni Sallent ni cap altre comissari volgués accedir a les investigacions que implicaven Miquel Buch o Laura Borràs per pressions polítiques. De fet, diu que si això fos així seria una pràctica mafiosa i que no passaran la seva etapa ni té constància que passés abans. Per això, veu injust que l'ombra de la sospita pengi constantment sobre el nou comissari en cap i el director de la policia. Diu que ell no pot actuar en funció de rumors.
Que hi hagi ingerències dintre d'una investigació judicialitzada és delicte. I per tant s'està dient molt, no? Ja, però, primer, jo no hi era. A mi ningú m'ho ha dit. Jo només ho he llegit als mitjans de comunicació. No hi ha cap denúncia formal. Jo què he de fer? Creure-m'ho? És d'una impotència absoluta. I el comissari Sallent, què ha de fer?
En aquesta mateixa entrevista, Benet Íñigo, Elena, ha carregat durament contra el seu antecessor, Miquel Samper.
Sí, que també a RAC1 va vincular directament Sallent amb aquestes suposades pressions que van portar els Mossos d'Anticorrupció a blindar-se.
Com a tertulià o comentarista polític té tot el dret a dir el que vulgui jo. Doncs no hi ha moltes d'opinions. Com a exconseller sí que li hauria exigit que si té coneixement de coses que voregen la legalitat ho hauria d'haver dit, per cert, que aquest director general de la policia del qual parla era el seu director general de la policia també.
I sobre els motius per rellevar Josep Maria Estela, Elena ha explicat que no acceptava el lideratge coral que vol fomentar el departament i reconeix que això va provocar friccions amb el seu número 2 i això, que la seva relació fins fa uns mesos era excel·lent.
Va ser un error nomenar-lo?
I sap quin va dir la primera vegada que el comissari Estela havia de ser el comissari en cap? Doncs el comissari Sallent. I el comissari Estela em va dir que creia que el millor per ser comissari en cap era en Sallent. Va ser un error? Jo crec que no.
Elena ha definit Sallent com un ideòleg del model policial, un perfil que es complementa amb el de Rosa Bosch i Montserrat Escudé, amb qui continua compartint prefectura.
Per cert, que el conseller Elena també veu injustes les crítiques de l'oposició i especialment del PSC. De fet, diu que l'actual responsable de seguretat dels socialistes, l'exconseller Ramon Espadaler, és el menys indicat per parlar. L'ha qualificat de conseller zero perquè en la seva etapa, diu, no va contractar cap mosso ni cap bomber. El mateix Espadaler ha replicat des de RAC1 que Elena només intenta amagar els seus errors.
El drama d'avui és que fixis. Quan parlem de seguretat estem parlant dels estropicis que ha fet aquest conseller a la cúpula del cos de Mossos d'Esquadra, en comptes d'estar per les coses que preocupen de veritat.
Espadaler és qui ha defensat la moció que avui ha permès que el Parlament demani que s'evitin ingerències polítiques als Mossos. La cambra ha aprovat fa poca estona una moció que toca el crostó al govern i que reclama que es deixi treballar els agents del cos. El text ha tirat endavant gràcies a Junts per Catalunya, que ja fa d'oposició clarament a Pere Aragonès. Parlament, Adrià Santasusagna, bon dia.
Bon dia. El Parlament colla el govern davant la crisi als Mossos d'Esquadra. La moció que s'ha aprovat l'impulsa el PSC i ha tingut un gran suport dins la cambra. El que demana el Parlament al govern és que respecti les decisions tècniques dels Mossos, que eviti les ingerències polítiques i que velli per les investigacions de la policia judicial, concretament que s'evitin intromissions polítiques, però també des de dins del cos de Mossos. Han fet pinça Ramon Espadaler del PSC, Mercè Esteve de Junts i Marc Parés dels Comuns.
O molt canvien les coses, o ens veurem abocats, perquè veig que vostè no està per la dimissió i el president no està pel cessament de la seva activitat, ens veurem abocats a demanar la seva reprovació.
La seva gestió, conseller Elena, posa el cos de Mossos d'Esquadra en una situació sense precedents. Deixin de malmetre'l.
El problema, nosaltres veiem, és la incertesa, la manca d'estabilitat, la sensació de desgavell que tenim actualment, les baralles internes...
La moció ha inclòs un punt de Junts per Catalunya que reclama la compareixença al Parlament de Joan Ignasi Alén. El conseller ja ha demanat compareixer i ara falta trobar una data.
Doncs el govern també s'ha quedat sol en un altre tema, aquest cop defensant les polítiques per crear energia neta i combatre el canvi climàtic, i és que l'oposició ha qualificat de fracàs la gestió del departament que lidera Teresa Jordà. Sílvia Solanes.
Esquerra només ha tingut el suport del PP, la resta de la cambra, exsocis de Junts inclosos, han votat a favor d'un text dels comuns que posava en dubte la gestió de Jordà pel que fa a renovables. Així en parlaven el diputat dels comuns Lucas Ferro o des de Junts Joaquim Calatayud.
La Catalunya del 85%, segurament aquest seria un títol molt més adient per un govern que ens deixarà com a llegat una Catalunya en el 85% de la demanda elèctrica es fa amb combustibles fòssils.
Aquest pas a casa nostra amb energia neta, em penso que amb prou feines podrem posar en marxa el microones, la resta d'energia, el pas que anem, l'haurem d'importar.
Els republicans asseguren que és fals i lamenten que si no fos pel moment polític actual no s'hauria ni portat a votació un punt com aquest. Així es defensava el diputat Eugeni Villalbí.
Catalunya ha fracassat de moment amb la implementació de les energies renovables. Però aquest fracàs té una raó històrica, que molts de vostès moltes vegades s'obliden, potser perquè en formen part, aquesta raó històrica. I tots tenen noms i cognoms, i precisament no és el de Teresa Jordà i Roura.
El mateix text insta el govern a tirar endavant un pla de balcons solars i polígons també solars.
I en aquest context, Junts també demana un front de tots els partits catalans a Madrid per tombar els pressupostos generals de l'Estat. La CUP també hi ha presentat esmena a la totalitat i Esquerra i el PDeCAT negocien amb el govern espanyol amb l'amenaça també de presentar-la. Demà acaba el termini i la setmana vinent es fa la votació al Congrés. Madrid, Jordi Armenteres, bon dia.
Sí, bon dia. És la gran votació de pressupostos, perquè si el govern espanyol tomba les esmenes a la totalitat, llavors la tramitació ja és molt més fàcil. Junts i la CUP han fet efectives aquestes esmenes. Míriam Nogueres demana aquest front català per tombar uns comptes que sistemàticament diu enganyen Catalunya perquè s'executa un percentatge molt baix reiteradament. Mireia Bahí denuncia el mateix i afegeix la problemàtica de la llei de l'habitatge.
Instem a tots els partits catalans a actuar amb conseqüència. Perquè no és només la no execució dels pressupostos, és també una falta de previsió i és també l'inexistent mecanisme que garanteixi la liquidació dels comptes amb Catalunya.
Continuarà sent un estat extremadament centralista, que les qüestions fonamentals com l'habitatge, com l'intervenció del mercat de lloguers i la intervenció del mercat de l'habitatge queda fora.
Declaracions de veia RAC1, Esquerra amenaça amb la presentació de l'esmena a la totalitat, però continua negociant. El termini acaba d'aquí a 24 hores, demà al migdia. El mateix fa el PDeCAT, que té els mateixos escons que Junts, 4.
Gràcies, Jordi. Mentrestant, Pere Aragonès és a Brussel·les, on aquesta tarda es reuneix amb el comissari europeu de justícia, Didier Reynders, per parlar sobre els casos d'espionatge amb Pegasus contra l'independentisme. Es trenca així un blocatge de 7 anys de les autoritats europees arran del procés. Justament sobre espionatge a la Generalitat, el Món.cat publica avui que la Guàrdia Civil va investigar 10 Mossos fidels a Carles Puigdemont. El digital ha tingut accés a les diligències que van servir per alimentar l'operació Judas i Tadeu contra els CDRs i que s'han mantingut en secret vora 5 anys. L'espionatge a l'estructura de seguretat de l'expresident va incloure geolocalitzacions, intervencions telefòniques i peticions detallades a Vueling sobre vols a Brussel·les. Les dues ions, el govern creu que l'economia catalana no creixerà tampoc tant com pronosticava mesos enrere. El Departament d'Economia retalla les previsions de creixement per aquest any, però sobretot de cara a l'any que ve, que passa de preveure un PIB del 2,9% a l'1,7%, Montse Martí.
En un comunicat, el departament que dirigeix Natàlia Mas assegura que la rebaixa de les previsions es deu a l'impacte de la crisi energètica i a unes pressions inflacionistes més elevades i també persistents del que s'esperava. També explica que el consum de les llars manté un increment moderat, tot i la pèrdua de poder adquisitiu per la pujada de preus, però considera que a mesura que la inflació es redueixi hi haurà recuperació progressiva del consum. El govern creu que l'ocupació, en canvi, resistirà al temporal i que l'atur baixarà fins al 9,5% aquest 2022 i al 9,4% el 2023, que són les taxes d'atur més baixes des del 2008.
La crisi energètica també ha provocat una pujada de preus de les matèries primeres i els contractistes d'obra avisen que això fa que hi hagi més licitacions que mai, que queden desertes o que només s'hi presenta un únic candidat. Demanen a l'administració i als inversors privats que actualitzin preus perquè les constructores els surti a compte optar a fer l'obra, Montse.
Segons els contractistes d'obres, el 2021 hi va haver més de 200 obres que van quedar desertes i aquest 2022 fins al setembre ja n'hi ha més de 150 que no s'hi ha postulat cap empresa per poder-la executar. Els últims gairebé 2 anys, per tant, calculen que han quedat desertes 370 obres per un import de 95 milions d'euros. El president de la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya, Lluís Moreno, assegura que hi ha un percentatge molt alt, a més, que només s'hi presenta un o dos candidats.
Les obres es queden desertes perquè al final no hi ha cap licitador que hi mostri interès. Us asseguro que les empreses estan demanant feina a tort i a dret, però que no poden arribar a donar un preu perquè a mullar-se amb un preu d'una obra, amb un preu molt dolent, li podria significar un greuge de patrimoni, un greuge patrimonial a cada una de les empreses.
El motiu, asseguren, que és el sobrecost que ha d'assumir la constructora per la pujada de preu de materials que són claus per a la construcció. De fet, el cost de l'electricitat ha fet caure precisament la producció de ciment un 26% al setembre. Segons Ciment Català, avui ha fet un comunicat, els costos elèctrics s'han multiplicat per 4 en 2 anys.
De moment, avui el preu de la llum es manté a ratlla per l'abaratiment del preu del gas. Ronda els 85 euros al megawatt-hora, però el que s'està encarint des de fa un parell de setmanes són els carburants. El gasoil torna a costar gairebé 2 euros al litre.
El gasoil s'ha tornat a enfilar un 5% més aquesta setmana, segons el butlletí petrolier de la Unió Europea. El litre ja val 1,94 euros. No costava tant des de mitjans de juliol. El litre de gasolina s'ha encarit un 2,6% i ja es paga 1,75 euros, que és el nivell més alt des de principi de setembre. Aquests preus són sense el descompte de 20 cèntims del govern espanyol, que aquesta mateixa setmana, per cert, la ministra d'Economia ha obert la porta a deixar d'aplicar a partir de l'any que ve. Amb aquests increments, els carburants ja sumen 2 setmanes seguides de pujades des que l'OPEP Plus va anunciar que retallaria la producció de petroli de cara al mes que ve. Aquest estiu, tant gasoil com gasolina es van arribar a pagar més cars que mai, van superar els 2 euros amb 10 cèntims.
Doncs Pedro Sánchez s'ha reunit aquest matí amb el president francès Emmanuel Macron i el primer ministre portuguès per avançar en el projecte MidCat. Fons del govern espanyol asseguren que ha estat una reunió molt positiva. Tots tres participaran en poc més d'una hora en un altre Consell Europeu. Els 27 arriben dividits en quines mesures cal prendre per fer baixar el preu del gas i de retruc el de l'electricitat. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar, bon dia.
Bon dia, a l'espera que expliqui Pedro Sánchez i sobretot Emmanuel Macron, fins ara reticent amb el projecte MidCat, fons del govern espanyol asseguren que la reunió a tres bandes, també en Portugal, ha estat molt positiva. Els tres líders se sumaran en poc més d'una hora a un Consell Europeu decisiu. L'hivern s'apropa i pràcticament estem davant l'últim tren per fer abaixar els preus del gas a Europa. Per fer-ho, els 27 treballen amb la proposta de Brussel·les que passa d'entrada per fer compres conjuntes de gas. Aquí hi hauria força consens. En canvi, el més calent és a l'aigüera amb el topall del preu del gas. Alguns països, com Alemanya, només estan disposats a canviar l'actual índex de referència de preus de gas, és a dir, un canvi menor, i d'altres apreten per extendre l'anomenada excepció ibèrica a tota Europa, és a dir, posar un topall al preu del venda del gas que s'utilitza per generar electricitat.
I a Ucraïna, administracions i ciutadans també miren d'estalviar energia per afrontar els talls provocats pels bombardejos russos contra instal·lacions estratègiques. És una situació que està vivint sobre el terreny a la població de Lviv el pianista Ignasi Cambra. Xavi Pardo.
El músic va arribar diumenge a Ucraïna, acompanyat del director Jacob Vinyas, per participar dissabte en un concert amb l'Orquestra Simfònica de Lviv. Aquests dies estan assajant, però les sessions sovint s'han d'aturar pel so de les sirenes antiaèries. Ho ha explicat el Monarragú.
Ha sonat la sirena, estàvem tocant un moviment del concert per piano, hem arribat fins al final, ens hem posat a discutir una mica, doncs el director, jo i el concertino, a veure què fèiem. El concertino, òbviament, és ucranià i sap el que s'ha de fer i diu, millor que sortim. El soterrani de l'edifici és el que és, diguem, el refugi, no? Hi ha gent que s'ha anat allà baix, realment la majoria ens hem quedat bàsicament a la sala, a sota l'escenari, diguem.
Lviv, situada a prop de Polònia, està quedant al marge dels bombardejos. Tot i això, la sala on es farà el concert només podrà acollir 300 persones, que és la capacitat que té el refugi situat al soterrani de l'edifici. A més, se n'han retirat la meitat de les butaques perquè fins fa poc emmagatzemava l'ajuda internacional que ha arribat a la ciutat.
A tot això, l'OTAN assegura que té indicis que l'Iran està subministrant a Moscou els drons suïcides que fa servir el seu exèrcit per bombardejar Ucraïna. Diu que és una violació clara de les resolucions del Consell de Seguretat de l'ONU. Ara són les 2:17, 3 minuts i tornem.
RAC 1. Jo sóc el foc. Evilcami. Des de 1963, estufes, calderes i xemeneies de llenya i pèl·let per a un hivern més sostenible. Descobreix també la nova marca ECA63, la qualitat Evilcami en versió Smart. Per a més informació, evilcami.com.
Podríem dir-te que el sabor de Vivesoy és incommensurable i que és una beguda vegetal 100% de cultiu local. Però això és cosa dels de màrqueting. Jo prefereixo dir-vos que és d'aquí i que és
boníssima.
Vivesoy, l'única marca de begudes vegetals 100% de cultiu local. Més a prop, té més bon gust.
El càncer mata 300 persones al dia a Espanya. 300 al dia. 300 a l'Institut de Recerca Biomèdica no ens resignem. Som un centre cerca que investiga sense treva per frenar la metàstasi, perquè només la recerca acabarà amb el càncer. 300 al dia. Ho repetim. Només la recerca acabarà amb el càncer. Ens hi ajudes? irbbarcelona.org.
Ai, Marta, cada dia estic més contenta amb les residències amb avís. Que els meus fills tenen un casament, em quedo el cap de setmana. Que han de treballar, em quedo al centre de dia. I si se'n van de viatge, em quedo uns dies. S'adapten a totes les nostres necessitats.
Residències per gent gran amb avís. Truca'ns al 901 30 20 10. Amb avís, la nostra casa és la teva llar.
Pregunta per les nostres promocions.
Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Què fas els dies 4 i 5 de novembre? L'ONG Pallapupes et necessita. Som els beneficiaris de la campanya de Condis La ceba que fa riure i estem buscant persones voluntàries per assolir el nostre repte, omplir de riure els hospitals. Ens ajudes? Apunta't ara a pallapupes.org i tria el supermercat Dia i Torn que et vagi millor. El 100% de la recaptació es destinarà a l'entitat.
Experiència, confiança, seguretat, tranquil·litat. Si vols vendre o llogar el teu pis o la teva casa, truca al 664-652-798. Buy House, immobiliària i assessoria especialitzada a Barcelona, Maresme i Costa Brava. Telèfon 664-652-798. Buy House, l'opció millor. 664-652-798.
Para aquellos que con su trabajo convierten los límites en retos. Para aquellos que con actitud y pasión transforman nuestro mundo. Isalign. Tu trabajo importa. Vestuario laboral pensado para ti.
RAC 1 migdia.
Les 2:20, continuem repassant l'actualitat. Els Mossos continuen investigant la mort d'un noi, un jugador de rugbi australià, a la sala Apolo de Barcelona. Segons explica Maika Navarro a La Vanguardia, però, Liam Hampson s'hauria despistat dins de la sala, hauria sortit per error per una porta d'emergència i s'hauria acabat precipitant al pati interior des d'una altura de 14 metres. Va desaparèixer la matinada de dilluns a dimarts, però no en van trobar el cadàver fins ahir. Mar Poyato.
Sí, els Mossos diuen que va ser una mort accidental. El jove va sortir per una porta que no tocava. Aquesta porta donava accés a un petit mur que el noi va saltar sense saber que s'acabaria precipitant d'una alçada de 14 metres en un cel obert. Va morir a l'acte. Els treballadors de la sala no van localitzar el cos fins ahir. L'esportista estava de vacances per Europa amb un amic, un altre jugador de rugbi australià. Van passar el cap de setmana a Barcelona i, de fet, la sala Apolo va ser l'últim lloc on es van veure. L'amic va explicar a través del seu compte d'Instagram que feia 39 hores que no sabia res d'ell i que no el localitzava. Des de la sala Apolo han fet un comunicat lamentant els fets i han enviat el seu condol a la família de l'esportista australià.
Al País Basc han detingut la dona que aquesta nit, vestida d'infermera, ha segrestat un nadó acabat de néixer a l'Hospital de Basurto, a Bilbao. L'Arzainza, que n'havia difós imatges enregistrades per càmeres de seguretat, l'ha acabat trobant a Bilbao mateix acompanyada d'una amiga. El conseller de Seguretat Basc, Josuer Koreka, ha confirmat que havia provat d'endur-se abans altres nadons.
Penetró en varias habitaciones e intentó llevar a cabo la misma operación con otros bebés en otras habitaciones en las que se encontraron otras madres, ¿no? Pero parece que su objetivo se vio frustrado en las primeras ocasiones y, sin embargo, en este caso lo consiguió.
Abans que l'arrestessin, la dona de 24 anys ja havia deixat el nadó en una estora a la porta d'un pis, ha picat el timbre i ha fugit.
Sobre las 8 de la mañana han tocado el timbre, ha mirado mi mamá por la mirilla y claro, al no ver nadie ha dicho, qué cosa más rara. Ha abierto la puerta y el bebé en el felpudo tirado. Se ha puesto a gritar, llama la Archaina, llama a Archaina, que ha aparecido el bebé. Me he levantado, me he puesto las zapatillas, he bajado a ver si veía alguien por la plaza o algo, bajo por las escaleras y nada, llama a la Archaina. Han tardado ni un minuto en llegar y nada.
¿Cómo se encontraba el bebé?
Perfecto.
El nadó ja torna a ser amb la seva mare. El PP anuncia que tombarà la llei trans si torna a la Moncloa. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ho ha assegurat aquest matí i ha afirmat que la proposta del govern espanyol és indignat. Diu que va en contra dels drets humans. Madrid, Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia. Feijóo és molt dur contra la nova llei trans que impulsa el govern espanyol i que està fent trontollar la coalició. El líder del PP considera que el text va en contra del feminisme i per això assegura que si ell arriba a la Moncloa, la derogarà.
La llei trans és una frivolitat que afecta a los derechos de las mujeres, que afecta a los derechos de la infancia y que se toma a broma buena parte de los principios básicos de la dignidad humana. Por tanto, la ley trans no debe de aprobarse.
Això mentre no és segur que la llei trans acabi sent una realitat, tot i ser una proposta del Consell de Ministres. Unides Podem demana celeritat al PSOE perquè no posi més traves a la tramitació parlamentària del text i s'aprovi d'una vegada per totes abans que acabi l'any.
Aquí el Departament de Salut estudia com agilitzar la tramitació de les baixes laborals perquè els metges no hi hagin de dedicar tantes hores a la consulta. De moment, les que són de Covid es poden demanar de forma automàtica, però Salut vol trobar la manera d'agilitzar-les totes. Segons el nou conseller Manel Balcells, cal que els metges tinguin més hores per atendre els malalts. Laia Colomer.
Des de principis de juliol, les baixes per símptomes compatibles amb el Covid es poden demanar automàticament a La Meva Salut, sense haver d'anar a l'ambulatori. Només cal indicar els símptomes i es rep una baixa per 5 dies. La mesura havia de ser temporal per la setena onada i les vacances dels sanitaris, però encara dura ara. No només no hi ha data per eliminar-la, sinó que Salut estudia quin mecanisme es pot aplicar per evitar haver de visitar-se al metge per tramitar qualsevol baixa. Ho ha explicat el conseller de Salut, Manel Balcells.
Estem estudiant un conjunt de mesures que veurem si aquestes s'allarguen o no, o quines altres fem, però l'objectiu bàsic en els propers mesos és dotar més hores de metge als metges, no? I tot el que sigui tasca administrativa, poder-la alleugerir.
Recordem que a bona part del país les persones ingressades ja poden tramitar les baixes des dels hospitals sense que els seus familiars hagin d'anar al CAP. A finals d'any ja es farà a tots els hospitals del país.
Per cert, que Salut comença a incorporar fisioterapeutes a l'atenció primària abans que s'acabi l'any. N'hi haurà en una trentena de CAPs i el 2023 s'acabaran de desplegar a tot el país. Es tracta d'una de les mesures que va impulsar l'exconseller Josep Maria Argimon. En l'últim any també s'han contractat psicòlegs i nutricionistes. I compte perquè la pau entre sindicats i departament d'Educació no ha durat ni tan sols 2 mesos. Les organitzacions de mestres i professors avisen que les mobilitzacions al sector podrien tornar ben aviat. Es queixen que la negociació per revertir les retallades, que van pactar a principis de setembre, està totalment encallada. La conselleria, però, els demana més temps. Anem ara cap a la seu del Departament d'Educació. Eudald Martínez, bon dia.
Bon dia. Amb prou feines fa un mes i mig que conselleria i sindicats van tancar el pacte que permetia incorporar 3.500 professors més als centres a canvi de reduir l'horari lectiu dels docents. L'acord també contemplava seure a negociar per posar data a la resta de demandes dels docents. El sindicat majoritari, però, Ustec Estès, denuncia que a hores d'ara el departament no s'ha mogut ni un dit. Ho ha dit la seva coordinadora d'acció sindical, Eli Periques.
A dia d'avui hem fet ja 3 reunions de comissions de treball sense que l'administració ens hagi portat cap tipus de proposta i fins i tot en alguns punts no ha donat cap marge a la negociació. Per això nosaltres una mica la conclusió que en traiem és que no hi ha possibilitat de negociar, sinó que ja giren molt la manera de fer.
Una amenaça que per la directora general de professorat, Dolors Cullell, no té ni cap ni peus. Recorda que el termini per tancar el calendari es va fixar per a finals del primer trimestre i demana als sindicats que abandonin el conflicte.
Si aquest curs és el de l'estabilitat, si aquest curs hem de donar serenor, tranquil·litat als centres perquè puguin tirar endavant els projectes de transformació, el que no necessitem és més soroll, no? I el que necessitem és que hi hagi també una visió compartida, fer un pacte d'un punt d'inflexió, que és el que també hem llançat als sindicats.
El departament, per cert, que avui s'ha reunit amb directors de centres precisament per definir com es farà l'aplicació de la reducció de l'horari lectiu. Els centres ja tenen definit la xifra de docents que rebran de més per compensar-ho i en les properes setmanes podran començar a demanar quines especialitats necessiten per poder refer els horaris de cara al gener.
RAC 1 migdia amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
D'aquí a 3 minuts arribarem a 2:15. Avui es tanca la desena jornada a la primera divisió amb els partits dels 3 equips catalans. Xavi, el Barça rep el Villarreal, l'Espanyol visita l'Osasuna i el Girona juga al camp de l'Almeria.
Exacte, els blaugrana busquen trencar la mala dinàmica dels últims partits. L'Espanyol, la segona victòria consecutiva, i el Girona remuntar posicions després de sumar només un punt dels últims 12 disputats. Repassem primer de tot l'última hora del Barça-Villarreal, començant pels blaugrana. Marta Ramon, bon dia.
Bon dia. Xavi farà de 3 a 4 canvis a l'11 respecte al clàssic de diumenge per oxigenar l'equip i, sobretot, per sacsejar-lo i poder reaccionar. Per això, com hem anat explicant a RAC1 des de diumenge, s'espera que puguin tenir protagonisme precisament els jugadors que van canviar la tònica del partit a Madrid. Gavi tornarà a l'11, Ansu Fati té tots els números de ser titular i també té opcions el golejador Ferran Torres. Tot plegat obre la porta que Busquets, Rafinha o fins i tot l'intocable Dembélé puguin caure de l'11. Héctor Bellerín és la gran novetat de la llista, però sortint de la lesió muscular que va fer-se a finals de setembre, encara no se l'espera d'inici. La previsió és que, si Xavi ho creu convenient, entri uns minuts a la segona part. L'equip avui no s'ha concentrat i els jugadors estan citats directament a l'estadi, amb moltes ganes de reivindicar-se i passar pàgina de les males sensacions de la setmana tràgica.
I Laia Coll, bon dia.
Bon dia. Els groguets arriben amb moltes baixes avui al Camp Nou, al Villarreal encara sense llista de convocats oficials, però apunta que Emery podrà comptar amb Mojica, que es va quedar a la banqueta l'últim partit contra Osasuna dilluns per molèsties, Raúl Albiol, que ahir no es va exercitar amb els seus companys, i també amb Kiko Femenia. Són baixes Gerard Moreno, Juan Foyt i Coquelin.
Aquesta és l'última hora, anem ara ja al detall, començant pels blaugrana. Marta, el d'aquesta nit és com una mena d'examen que posarà a prova la reacció futbolística i mental de l'equip.
Sí, perquè la pressió sobre Xavi ha augmentat després de l'eliminació virtual de la Champions i la derrota al Clàssic, però el Barça saben que la temporada és llarga i que els ous ara cal posar-los al cistell de la cursa de fons, que és la Lliga. El gran objectiu és mantenir el setge al lideratge i no perdre pistonada al capdavant abans que arrenqui el Mundial, començant per aquesta nit contra el Villarreal. Després vindran Atlètic Club a casa aquest diumenge, la visita a València, l'Almeria altre cop al Camp Nou i, per últim, la visita a Osasuna. L'examen que plantejarà el Villarreal serà complicat, tal com vaticina Xavi.
Rival complicat, dels més complicats de la Lliga, és un rival que tenim molta admiració perquè juguen molt bé a futbol, fan les coses molt bé, tant una mica el que dius tu, no? És un rival camaleònic que et pot defensar en bloc baix, bloc mig, i que de cop i volta t'apreta dalt i t'apreta molt bé, com ens va fer a Villarreal l'any passat, no? Un dels meus primers partits com a entrenador. Emery és un grandíssim entrenador, treballa molt bé l'aspecte tàctic, defensivament doncs han encaixat 3 gols, rival difícil. Un rival que a mi m'agrada molt com juga, molt. I serà complicat, serà difícil, però bé, després de la derrota al Clàssic, doncs tornem a jugar a casa, davant de l'afició, hem de fer un gran partit i sobretot guanyar els 3 punts, no?
Com dèiem, s'auguren canvis a l'11 amb protagonisme per Ansu Fati, que aspira a continuar fent passos endavant per demostrar la seva millor versió. El Bernabéu va fer una bona actuació i Xavi n'està content.
Sí, está bien, está muy bien, Ansu. El otro día salió muy bien, muy enchufado, muy activo, participó en el gol. Bien, tuvo la ocasión del empate, muy bien, está entrando muy bien y participará seguro, seguro. Va a ser importante.
A més, el Villarreal és el rival preferit d'Ansu. Suma 3 gols i una assistència en els 4 partits que ha disputat contra els groguets. De la seva història contra ells, en destaca un doblet i assistència en el triomf a la Lliga al Camp Nou de fa 2 temporades amb victòria blaugrana per 4-0. L'11 que imaginem és amb Ter Stegen a la porteria, Sergi Roberto, Koundé, Eric García i Marcos Alonso a la defensa, De Jong avui interpretant el rol de pivot, és a dir, fent de Busquets, Gavi i Pedri d'interiors i al davant Ansu Fati, Lewandowski i Ferran Torres.
El Barça, doncs, amb urgències, intentant tancar aquesta mala setmana d'on ve, amb aquestes ensopegades amb l'Inter i el Madrid. En canvi, el Villarreal ja ho va aconseguir trencar aquesta dinàmica negativa guanyant el dilluns al camp de l'Osasuna. Com afronta el partit del Villarreal, Laia?
Doncs el Villarreal arriba al Camp Nou amb la millor defensa de la Lliga. Després dels 3 gols encaixats pel Barça al Bernabéu, l'equip de la Plana avança el Barça en el rànquing. Rulli només ha rebut 3 gols pels 4 de Ter Stegen i el Villarreal a més ha deixat 6 porteries a 0. L'equip ara mateix és 7è a la Lliga amb 15 punts i vol aconseguir avui un bon resultat al Camp Nou per situar-se entre els 6 primers, entre les posicions que donen accés a Europa. Tenen però nombroses baixes confirmades pel partit d'avui. Gerard Moreno, Juan Foyt, Coquelin, Capote i també Lo Celso. Unai Emery creu que el Barça avui però és més perillós perquè ve de 2 derrotes difícils de digerir.
Para un equipo como el Barcelona que vive de las exigencias de Champions y exigencias de la Liga de ser campeón, pues lógicamente pues se puede hablar desde el entorno con algo de pesimismo. Pero vuelvo a insistir que es cuando más peligrosos son, por mi experiencia, y vuelvo a insistir que creo que el Barcelona pues está paso a paso recobrando lo que son ellos. La mejor versión del Barcelona es tremenda, o sea, la mejor versión, si parece mañana, pues va a ser muy difícil pararla, y nosotros vamos a tratar de que no esté su mejor versión a nivel colectivo y a nivel individual.
El Villarreal va guanyar 0-2 en l'última visita a l'estadi. Va ser en el partit que va tancar la temporada passada, un partit en què el Barça no s'hi jugava res i el Villarreal li anava a entrar a Europa. Abans d'aquesta derrota, però, el Barça no perdia a casa ni a domicili, és a dir, no perdia contra el Villarreal des de la temporada 2007-2008.
Recordem l'àrbitre, Laia?
Xiularà avui del Cerro Grande i el bar hi haurà Jaime Latre. Recordem que Alexi abans d'aquest partit oferirà a l'afició la seva segona pilota d'or, guanyada dilluns a París, i també Gavi Lewandowski sortiran al Camp Nou amb els seus trofeus que van rebre la gala de la pilota d'or, l'andalús amb el Premi Copa com a millor jove i el polonès amb el trofeu Gerd Müller com a màxim golejador.
Perfecte, Laia, moltíssimes gràcies.
Bon dia.
I encara sobre el partit d'aquesta nit, ahir els de Xavi Hernández van rebre la visita de Juan Carlos Unzué, que van a esperonar l'equip després de les ensopegades que ara comentàvem amb la Laia i amb la Marta contra l'Inter de Milà i en el clàssic de diumenge al Camp del Madrid. Albert Pedrol, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia. Si l'exporter i exassistent del Barça, banda d'exentrenador del Girona, els va dir, entre d'altres coses, que si no passen pàgina aviat d'aquestes dues patacades, això els passarà factura.
És el moment perfecte para que seáis valientes y atrevidos. Y os puedo asegurar que se vive mucho más tranquilo cuando uno es valiente y atrevido. ¿Os imagináis qué frustración habría tenido yo si cuando miro atrás lo que hubiese encontrado es si hubiese hecho esto, si hubiese hecho aquello?
Un Unzué que també els va voler deixar clar que han fet molt més del que ells es pensen.
Yo tengo la sensación de que sois una muy buena plantilla. Habéis vuelto a ilusionar con vuestros partidos, con vuestra temporada, con vuestros primeros partidos, a todos los culés. Y eso es la hostia. Es el momento perfecto para saber cómo de fuertes sois.
I tot plegat una trobada convocada per Xavi Hernández dos mesos després que Unzué apadrinés aquell amistós al Camp Nou entre el Barça i el City per seguir lluitant contra l'ELA.
A tot això, ahir vam saber la multa que haurà de pagar el Barça per la visita que va fer el president Joan Laporta al vestidor dels àrbitres després del clàssic del Bernabéu. Són 150 euros. Laporta va anar a demanar explicacions pel funcionament del VAR i el comitè de competició ho va considerar una falta lleu i com que era la primera vegada que ho feia, el club només haurà de pagar aquests 150 euros. Parlant del Madrid, Albert Bassas, bon dia.
Bon dia.
L'equip blanc va guanyar ahir amb solvència al camp del Coel, ells, per 0 gols a 3, i la golejada encara podria haver estat més àmplia perquè al Madrid li van anul·lar 3 gols.
Exacte, victòria còmoda, amb facilitat dels blancs, i a més fent un molt bon partit. Els gols ahir van ser obra de Fede Valverde, Benzema i Marco Asensio, i en podrien haver estat més, com deia, si l'àrbitre no hagués anul·lat 3 gols al Madrid per fora de joc a instàncies del VAR. Val a dir, però, que els 3 gols estaven ben invalidats. Deia que Ancelotti que no era el moment per afluixar.
Era un partido importante porque después del clásico se podía pensar de bajar un poco el nivel quería tener el equipo con la rotación, no quería darle más excusas. El equipo ha jugado bien, estaba bien concentrado también. Si hasta el minuto 60 el partido estaba abierto, ellos podían empatar el partido y el partido se podía complicar.
Y celebraba el buen momento del equipo.
Creo que esto es un momento importante de la temporada por muchas cosas, porque el equipo está bien y en este momento no mostramos incertidumbre, estamos bastante sólidos en el campo, no tenemos muchos problemas, creo que sábado vuelve Tibú, el equipo físicamente es en salud y tenemos que aprovechar de este momento.
El Madrid té provisionalment 6 punts més que el Barça i dissabte jugarà contra el Sevilla al Bernabéu, en principi amb la reaparició de Courtois. L'Elx, de la seva banda, tancarà la classificació de primera una jornada més amb 3 punts.
Pel que fa a la resta de partits jugats ahir, ens aturem en el Reial Societat Mallorca, on van viure un altre episodi d'indisposició d'un aficionat. El partit va començar un quart d'hora tard perquè els serveis d'emergències van haver d'atendre i evacuar aquest seguidor. Malauradament, l'aficionat de 71 anys va acabar morint a l'Hospital de Donòstia. En el vessant esportiu, la Reial Societat va guanyar 1-0 i se situa ara tercer amb els mateixos punts que el Barça, lògicament, amb el partit pendent dels Blaugrana. També jugats ahir, Cádiz 0, Betis 0 i Valladolid 4, Celta 1. Avui es tanca aquesta desena jornada. Ja hem parlat del Barça-Vila-Real. Ens centrem ara en l'Osasuna espanyol, que començarà a les 8 del vespre i fins a última hora estarem pendents dels jugadors afectats pel virus intestinal. Edu Abatlle, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia. Doncs sí, li arriba a l'Espanyol un desplaçament que alhora és una oportunitat, perquè en cas de victòria allargaria una bona dinàmica de resultats, encadena 3 partits sense perdre, i s'instal·laria a la zona còmoda de la classificació. No sembla fàcil, però almenys sobre el paper, malgrat que Osasuna arriba a la cita d'aquest vespre en una mala ratxa de resultats. Ha sumat un punt en els últims 4 partits i ha perdut els seus 2 últims compromisos al Sadar contra Getafe i València. L'Espanyol, ens avisava ahir Diego Martínez, ha viatjat amb un convidat indesitjat al vestidor, un virus intestinal que podria minvar alguns dels seus homes. De moment, però, el tècnic ha portat aquí a Pamplona tots els jugadors, amb les novetats de Braithwaite, Sergi Gómez i Dani Gómez, i només s'han quedat a casa els lesionats de mitja durada, com Pedrosa i Rubén Sánchez. Osasuna, per cert, té les baixes de Rubén Peña i de Quique Saverio. Diego Martínez és conscient del que trobaran aquest vespre al Sadar.
Tenemos un reto más, que es ir a un campo como es Pamplona, que va a ser un reto durísimo, ante un rival fortísimo, que entiendo que está haciendo las cosas muy bien y que ha empezado muy bien la temporada y vamos a tener que librar una batalla deportiva de máxima exigencia.
Els números de l'Espanyol com a visitant no són dolents per ara. De 4 partits n'ha guanyat un, n'ha empatat 2 i només ha perdut a Noeta contra la Reial Societat. Avui buscarà un triomf en aquest partit que arrencarà a les 8, que podreu seguir en directe a RAC1 i que xiularà Melero López amb González González al bar.
I una hora abans que comenci el partit de l'Espanyol, ho farà el del Girona, que visita l'Almeria, precisament l'equip que marca el descens. Ara mateix el Girona és quart per la cua, només un punt per sobre dels andalusos. Miquel Agut, bon dia.
Bon dia, Xavier Rocamora. El Girona, que avui, si guanya, anirà a sopar a la zona tranquil·la de la classificació, però si perd, ho farà amb el mal regust d'estar a la zona de descens. Contra un rival directe, com l'Almeria, juga l'equip gironí, que arrossega la baixa d'última hora de Juanpe. Fa quatre partits que el Girona no és capaç de guanyar, va aconseguir puntuar in extremis a última hora a casa contra el Cádiz amb el penal que va transformar Stoani en el partit del cap de setmana passat, i avui aspira a retrobar-se amb la victòria. Mitchell reconeix que hi ha pressió, però per sortir-se'n s'ha de ser fidel a l'estil.
Sabent que hem de fer coses millor en defensa i en atac. És la nostra preocupació, el nostre estil, la nostra filosofia és clar, i hem de continuar millorant. Ja està, tranquil, però sabent que hem de millorar.
Fidel a l'estil i també evitar que una de les armes de l'Almeria, que és aprofitar les transicions ràpides, es mostri avui sobre la gespa de l'estadi dels Jocs Mediterranis.
Ataca a molt ràpid i en molts jugadors que en conducció són bons. És la meva preocupació, pèrdues de pilota i la PTP, la pressió en traspèrdia, perquè no podem deixar córrer a aquests jugadors. És el que hem de fer.
Un Girona que en aquest estadi ha aconseguit bons resultats en les últimes visites, com per exemple un empat a 0 i la classificació per la final de la promoció d'ascens ara fa dues temporades, un 0-0 quedant-se amb 8 homes sobre la gespa amb 3 expulsions també fa dues temporades, o la temporada passada una victòria per 0-1 en un dia en què l'Almeria va fallar 2 penals consecutius. A veure què passa avui en un partit que arbitrarà el balear Quadra Fernández i que el VAR seguirà el murcià Sánchez Martínez.
I encara parlant de la Lliga, atenció, perquè l'opció d'una vaga dels clubs de primera i segona divisió comença a agafar força, Albert Bassas.
Sí, és que segons publica el Confidencial, el president de la Lliga, Javier Tebas, ha decidit tirar pel dret i convocar els clubs de primera i segona a decidir si fan vaga d'aquí una setmana, a partir del dia 28 d'octubre, en cas que el PSOE i el PP no modifiquin la polèmica llei de l'esport. Els clubs de primera i segona estan citats el dia abans, el dijous 27, una assemblea extraordinària amb aquest únic punt sobre la taula, després que el dilluns representants de la Lliga i 16 clubs de primera, sense Barça, Madrid i Atleti Club, que són els que no s'alineen amb la posició de Tebas, ja mantinguessin una trobada amb el ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta, per traslladar-los la seva preocupació pel paper que aquesta nova llei permet a la Superliga. I és que una sèrie d'esmenes retirades pel PP deixen oberta la porta a la presència de clubs espanyols en aquesta competició, a la Superliga, i temen que amb això es posi en perill l'acord amb CBC, que reportaria uns 2.000 milions d'euros als clubs. Per tant, compte, perquè si avui el PSOE i el PP no canvien el seu projecte de llei, el futbol es podria aturar, com dius, i la jornada 12 de primera i la 13a de segona, és a dir, les de la setmana que ve, podrien no disputar-se.
Canviem ara de competició, anem a la Champions femenina, pallissa del Barça contra el Benfica en el debut de les Blaugrana en aquesta competició. Gemma Montero, bon dia.
Bon dia.
Aquesta és la bona notícia, però també n'hi ha una dolenta.
Sí, que Laia Codina serà baixa durant 6 setmanes per la lesió a l'espatlla que es va fer el partit d'ahir. Té una luxació, concretament, a l'espatlla dreta. Codina es va lesionar just després d'entrar al terreny de joc. Lesions a banda, com dius, les de Jonathan Giraldez van signar el millor resultat de la història del club a la Champions i també la golejada més gran que s'ha vist mai en una fase de grups. El partit va ser plàcid per les Blaugrana des del primer moment, amb el gol de Patrick Guijarro. També van marcar Keise i Oshoala, dos gols cadascuna. Aitana, Txernogorcevic, Mariona i Claudia Pina. Jonathan Giraldez considerava ahir que l'equip necessitava temps per oferir la seva millor versió.
Crec que tenim molt bona plantilla des del punt de vista individual, però hi ha moltes cares noves. Ja hem tingut moltes baixes de la temporada passada, hem tingut la lesió de l'Alexia també. Hi ha vegades que necessites hores d'entrenament i hores de partit per adaptar-te, per quadrar coses, per intentar créixer, per intentar millorar, i jo crec que estem en aquest camí.
El pròxim partit de les Blaugrana serà dissabte al camp del Betis. A la Champions jugaran dijous de la setmana vinent contra el Rosengård a Suècia, 3:45 de la tarda i en directe a RAC+1. A l'altre partit del grup, el Bayern es va imposar precisament al Rosengård per 2-1. Per tant, catalanes i bavareses ara mateix són líders de la classificació amb 3 punts.
Champions a banda, ahir cara i creu pels equips catalans a la Copa de la Reina, l'Espanyol es va classificar per la tercera ronda després de guanyar 2-0 al Cacereño i, en canvi, l'Europa va perdre 1-3 contra l'Oviedo i, per tant, queda eliminat. Pel que fa a la Copa del Rei, el Mollerussa ho ha tornat a fer. En la ronda prèvia va derrotar 4-2 al Cardassà i ara s'enfrontarà a un equip de primera divisió, qualsevol primera, a excepció dels que disputen la Supercopa a Espanya, Barça, Madrid, València i Betis, que no entren fins a rondes posteriors a la competició. I en futbol internacional, dos dels històrics de la Premier comencen a agafar velocitat de creuer, Bassas.
El Manchester United i el Liverpool, que tot i no començar gaire bé, darrerament encadenen bons resultats. En el cas del United, guanyant ahir el Tottenham, el tercer classificat per 2-0, en un partit que va estar marcat per la suplència de Cristiano. Ten Hag va apostar per Rashford i van casellar el portuguès dient que era una arma pels darrers minuts, és a dir, com a revulsiu pel tram final de partit. Això Cristiano no va portar gens bé i se'l va veure abandonant la banqueta amb el partit en marxa abans que s'acabés. Sí, com sigui, ara mantenen cinquens, però s'han posat a un punt del Chelsea, que és quart, després que els londinencs cedissin ahir un empat a 0 al camp del Brentford. I a 2 punts, i ja com a setè, hi tenim el Liverpool, que ahir es va imposar 1-0 al West Ham amb gol de Darwin Núñez. Recordem que al capdavant hi continua l'Arsenal amb 27 punts i el City amb 23, tot i que amb un partit menys, perquè ahir no van jugar, han hagut d'ajornar el duel d'aquesta jornada perquè l'Arsenal té Europa League avui davant el PSV Eindhoven a partir de les 7. A la Premier mateix també es tanca la jornada avui amb un Fulham Aston Villa a 8:45 i un Leicester Leeds a un quart de 10. I el que també hi ha avui és Copa a Itàlia en 3 partits més. Ara a les 3, Cremonese Modena, a les 6, Sampdoria Ascoli i a les 9, Bologna Cagliari. Ahir a Alemanya el Bayern també va passar 8ens de la Copa sense problemes, guanyant 2-5 al camp de l'Augsburg, amb 2 gols del Choupo-Moting, en una jornada en què també van passar altres favorits, com el Dortmund, l'Stuttgart, l'Unió Berlín o el Friburg.
RAC 1.
Amb l'alarma de Movistar Prosegur, si passa res a casa, t'avisen abans de 29 segons. Menys del que tardes a fer-te un cafè abans de començar la feina. I amb el servei Acuda et guardem les claus per si te les descuides. Aconsegueix l'alarma de Movistar Prosegur per 9,90 euros al mes durant 4 mesos si la contractes fins al 31 d'octubre. Informa-te'n a les botigues Movistar o al 900-200-730.
Santi Enrique, concessionari oficial Nissan, et porta la nova generació del líder dels crossovers, el nou Nissan Qashqai, electrificat i amb etiqueta Eco de la DGT. Deixa't seduir per tota la gamma Nissan a Santi Enrique Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers, Sant Cugat i Terrassa, i ara estrenem ubicació a la carretera de Prats de Lluçanès a Sabadell.
Plaques solars, energia verda... Però amb qui fer-ho amb garanties?
Amb qui sempre has confiat.
Com?
Ara, Bonpreu Esclat Energia t'assessora i t'ho instal·la a la teva teulada.
Bonpreu Esclat Energia, també amb l'energia solar.
I tant! Autogestiona el teu consum al millor preu i col·labora amb un món més sostenible. Entra a bonpreuesclat.com/energia i estalvia.
Minuts passen de 3:45, parlem ja de bàsquet i obrim, lògicament, amb l'Uni Girona i la victòria que li permet ser ja equip d'Eurolliga femenina. Les gironines van remuntar els 12 punts de diferència del partit d'anada contra el Villeneuve d'Ascq en una nit màgica a Fontajau i van segellar aquesta quarta participació de l'equip a la màxima competició del bàsquet continental. Fem la ressaca. Marc Mundet, Girona, bon dia.
Hola, bon dia. Alegria desfermada només sonar la botzina final amb invasió de pista de tota la mainada que va voler celebrar amb les jugadores aquesta classificació, perquè tothom és perfectament conscient aquí de la diferència que hi ha de jugar a l'Eurolliga a no jugar-la. Cayetano Pérez és el president de l'Uni Girona a RAC1.
Sempre com a president tens en ment altres coses que no només són les esportives, i realment el jugar a Eurolliga és diferent que jugar a Eurocup.
Són més partits, molta millora de la qualitat dels sponsors, per molt poc que doni rendiment als drets de televisió al bàsquet femení també suma, a banda del prestigi i la qüestió emocional. Ha sigut la pretemporada més difícil dels últims anys. Lesions, fitxatges que no arribaven, internacionals fora, imprevistos, i en l'arrencada hi ha hagut de tot, des de la patacada de la Lliga Catalana al títol de la Supercopa de Vitòria. Laia Flores confessa que ha sigut un tobogan.
Ha sigut una setmana que he passat d'estar dalt de tot, d'estar baix de tot, d'estar plorant, estar rient, i bueno, al final tot el treball té la seva recompensa i avui s'ha demostrat.
Ara la feina ja és feta i l'Unis sap que queda enquadrat en una fase de grups de l'Eurolliga d'una exigència màxima. El campió d'Europa, el Sopron, un equip de Final Four, el Perfumerías, i un equip de quarts de final, el Família Esquio. Dels altres quatre equips, tres són rivals de moltíssim cartell: el campió belga, el sotscampió turc i el Landes francès. I un equip hongarès que ha de ser la Ventafox. Ai, Bernat, que no et va deixar molt clar. Tu diràs que rere el premi de la classificació s'hi amaga una temporada que es visualitza molt dura.
Sens dubte no podem jugar amb 8 jugadores perquè el desgast no arribarem a desembre, no? Serà fonamental que les jugadores que ara estan jugant pocs minuts comencin a sumar més minuts, no? I donin rotacions de qualitat i poder repartir.
Seran, per tant, 14 setmanes dobles amb l'estrena dimecres vinent a la pista del Landes francès. I ara ve l'altra peça. Efectivament, amb la segona etapa d'aquesta primera gira del...
Que vingui, Mundet, que vingui l'altra peça, que ara, de fet, si de cas te la introdueixo jo, en qualsevol cas. Primer de tot, el Joventut ahir va perdre, a més, en el seu primer desplaçament de l'Eurocup. Ho va fer per 81-72 a la pista del Bursaesport, i el tancament de la tercera jornada de l'Eurolliga, també és d'ahir, deixant-nos només quatre equips invictes a la competició: Fenerbahçe, Olympiacos, Baskonia i Alba de Berlín. Han començat amb 3-0, per tant, 3 victòries i cap derrota. Això no para, Marc, aquesta tarda. Ara sí, sisplau, segona peça. A les 7 es posa en marxa la quarta jornada del Barça.
Efectivament, amb la segona etapa d'aquesta primera gira del Barça, avui toca a Kaunas, a Can Xares, un equip que ha renovat bastant el roster respecte a la temporada anterior. Manté Garas Ulanovas, Lucas de Cabeixos, però que ha afegit centímetres i múscul en zona interior. Y el técnico lituano avisa.
Primero hay que ser muy físicos, ¿no? Aquí yo creo que Žalgiris ha cambiado respecto de año pasado. Tiene mucha más altura, sobre todo posiciones 2 y 3. Yo creo que es un equipo que está cambiando mucho defensa. Es número uno de Euroliga de rebote ataque, que significa que está luchando mucho y, bueno, aguantar la presión de la pista, que va a ser máxima, y bueno, intentar hacer nuestro partido, ¿no?
De la jornada d'aquest dijous, destacant dos partits, juga un dels líders invictes que mencionaves, el Fenerbahçe, rep a casa del València de l'Alex Mumbrú, i el proper rival del Barça en la setmana vinent a l'Eurolliga, l'Olimpia de Milà, que va a la pista del Bayern de Múnich.
Gràcies, Mundet, fent números, com sempre. Va, més coses. Gemma, tenim en joc el segon partit del Barça d'handbol a la Superglob.
Sí, ara mateix 34-23, quan falten 3 minuts perquè s'acabi el partit. Partit contra l'Esperança de Tunísia en aquesta Superglob, el segon partit de Lligueta. El Barça que guanya còmodament l'equip de Tunísia. El descans han arribat amb un 18-12 i a la segona part el Barça ha fet un parcial de 12-5. Victòria còmoda, no tant com la de dimarts. Recordem que els blaugrana van guanyar el Ministres de Mèxic per 51-18, la golejada més gran de l'equip blaugrana en la seva història en una competició internacional. El Barça quedarà primer del grup D, si tot va com sembla. El següent rival podria ser el Kielce polonès.
Temps ara pel motor, perquè aquest matí ha començat el Rally Catalunya Costa Daurada, penúltima prova del Mundial, que s'allargarà fins diumenge. Oriol Alsina, bon dia.
Bon dia, Xavi. Sebastián Ogier s'ha endut el shakedown d'aquest matí, que donava el tret de sortida a la prova. És l'edició 57 del Rally Catalunya, amb un recorregut de gairebé 1.400 quilòmetres i 19 trams repartits pel Camp de Tarragona. Salou i PortAventura tornen a ser l'epicentre d'una prova que aquest any tindrà rècord de participació, perquè puntua tant pel Campionat del Món com per l'Europeu. Amb el Campionat de Pilots ja decidit, el finlandès Kalle Rovanperä ja és campió, i ara l'al·licient principal serà veure qui s'emporta el Mundial de Constructors, pel que lluiten Hyundai i Toyota. El català Nil Solans és baixa per una doble fractura vertebral, que va patir en un test d'entrenament. Qui s'hi participarà és el càntabre Dani Sordo, que porta 3 podis consecutius. Sordo és un dels principals favorits per guanyar. Seria la seva primera victòria en un Rally Catalunya Costa Daurada.
I encara un apunt més, en aquest cas pel tennis, perquè continua el mal moment per Paula Badosa, Bases.
S'ha hagut de retirar aquesta matinada del Masters 1000 de Guadalajara i, atenció, es queda sense poder jugar la Copa Masters. Tot i un inici de curs brillant i haver arribat a ser la número 2 del món, l'empordanesa acaba l'any de la pitjor manera, havent quedat eliminada a primera ronda en 5 dels últims 7 tornejos que ha jugat, ha baixat fins al 8è lloc del rànquing i, depenent del que facin les rivals, Badosa encara podria perdre alguna plaça més i acabar el 2022 fora fins i tot del top 10.
6 minuts i seran les 3. Farem una petita pausa curta i de seguida tornem.
RAC 1.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Els dolors musculars es calmen amb Mans de Sant.
A Mans de Sant oferim des de fa més de 25 anys massatge fisioterapèutic, tractament de mal d'esquena i lesions esportives amb tècniques d'avantguarda.
Consulta els nostres serveis a mansdesant.com o per WhatsApp al 650 057 015.
Mans de Sant, i no deixis que el dolor t'impedeixi fer tot el que vols fer. El traç d'un artista, la bogeria d'un geni, la força d'una melodia. Què fa que una cosa ordinària es converteixi en extraordinària? La diferència està precisament en aquest extra. Vine a descobrir per què el Cupra Formentor s'escapa del que és comú. Estrena l'ara amb lliurament immediat.
Cupra Ondinauto, Barberà del Vallès, Sant Cugat i Manresa. redcupra.es/Ondinauto.
O sigui que ens protegeix també estant dins de casa?
Doncs clar, l'alarma també està pensada per quan ets a casa. Pots connectar només una zona o l'exterior i et pots moure lliurement dins de casa. L'exterior ja el tens protegit amb les càmeres. Els sensors avançats ens avisen abans si algú intenta entrar. I si tens qualsevol altra emergència, només has de prémer aquest botó. SOS. Passi el que passi, nosaltres som sempre aquí.
Protegeix la teva llar davant de robatoris i ocupacions amb l'alarma de Securitas Direct. Truca ara al 900-44-45-46. 45 46.
Viu la passió del clàssic. La mateixa passió que Yamaha transmet a les seves ofertes. Ara tens la Yamaha MT-09 35 kW, financiació sense interessos i assegurança a tot risc. I Yamaha Tracer 9 GT, financiació sense interessos i extensió de garantia 2 anys més. Ja disponibles a Aprimoto, BC Motos i Motos Parés.
RAC més 1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells a RAC 1 des de la plaça del Blat de Valls a la Diada de Santa Úrsula. El diumenge 23 d'octubre viu una diada molt especial a RAC més 1 des del quilòmetre 0 del Mont Casteller.
La colla vella i la colla joves dels Xiquets de Valls es tornen a veure les cares a la plaça del Blat. Una rivalitat de més de 2 segles d'història ben viva després dels resultats del concurs.
El diumenge 23 d'octubre a partir de les 12, Castells a RAC més 1 amb Xavi Aymeric i tota la colla.
Des de la Diada de Sant Úrsula, que viurem amb intensitat a RAC més 1.
Castells a RAC 1. 10 anys.
Amb la col·laboració de Repsol.
I arribarem a les 3, obrim l'agenda cultural avui a Girona i ha començat la Catosfera, un certamen que vol difondre la creació de continguts a les xarxes en català. Bàrbara Padilla.
Ha arrencat amb un concurs virtual amb alumnes de diferents instituts. També s'ha fet un taller sobre com retransmetre partides de videojocs a les xarxes en català. El director Joan Camp ha comparat les primeres retransmissions esportives amb les dels videojocs i ha animat els nous creadors a utilitzar el català per fer contingut.
A vegades oblidem que va ser un fenomen quan el Puyol fa molts anys va començar a retransmetre els partits del Barça en català i semblava que havia estat una gran cosa aconseguida, i no donem la importància amb tots els videojocs que es retransmeten per stream o per vídeos i tal, i és tot en castellà. Hem de guanyar aquesta plaça i per tant hem d'explicar, hem de demostrar que pot ser molt divertit i pot ser absolutament de primera divisió a retransmetre videojocs en català.
La Catosfera es tancarà dissabte en un acte a la Mirona de Salt, on els assistents veuran com s'enregistren diversos podcasts.
El Temporada Alta estrena demà una lectura de les Confessions de Sant Agustí. Es tracta d'una adaptació de Raül Garrigasait a partir de l'obra del filòsof Agustí d'Hipona. Un espectacle que estrenarà a la Catedral de Girona com a escenari del festival. Bàrbara Julve, bon dia.
Bon dia. La lectura interpretada per Joan Carreras ressegueix la vida interior del pensador africà Agustí d'Hipona des de la infantesa fins a la reconversió i les reflexions. La representació posa sobre la taula com 16 segles després de la creació d'aquest text. Els humans encara estan fets de racionalitat, misteri i introspecció. També es pregunta sobre el mal, tal com explica el mateix adaptador de l'obra, el dramaturg Raül Garrigasait.
Si el mal existeix o no existeix, si un món creat per Déu pot ser dolent d'alguna manera, no? Aquest és una pregunta molt important dins del cristianisme i que surt a les Confessions, i Sant Agustí, de fet, respon d'una manera que serà determinant durant 1000 anys o més.
La Catedral es converteix per primera vegada en escenari del festival. Després de Temporada Alta, Confessions de Sant Agustí es podrà veure al Festival Clàssics de Barcelona.
I acabem amb musicals. Lleidatans Selva Nua han passat aquest matí pel món a RAC1 per presentar el seu primer treball momentani.
M'ho tracta amb tu, no caduquegi.
Un disc de debut que inclou temes com aquest en secret que han interpretat en directe al programa en format acústic.
El trio lleidatà, format per Gerard Català, Adrià Garcia i Joana Jové, va guanyar un concurs de bandes durant la pandèmia que els va permetre gravar aquest disc. Des d'aleshores es van tancar a compondre i no se n'ha sabut res d'ells fins ara, que han publicat momentani. Un treball amb sonoritat pop, soul i picades d'ull al lo-fi, tal com explicaven el món l'Adrià i la Joana.
Partim potser de bases diferents, no?, d'afinitats musicals. La Joana, no?, més potser de la música, de la música negra. La resta partim potser més del pop, una mica més mainstream, però sobretot també del pop aquest fet aquí a casa, com el pop metafísic del Petit de Caleril. Sí. I d'aquesta fusió jo crec que neix una mica el so.
No sabien que jo feia cançons, jo tampoc ho sabia. Però mica en mica, doncs, ho vaig anar trobant i he descobert una faceta molt, molt guai.
El disc l'han publicat sota el segell Bank Robertson. 8 temes que presentaran en directe dimarts que ve a l'antic.